усміхатись. Мотиваційні фрази, чи ти знаєш, скільки раз я їв депресивні фази? На що ти це робиш, щоб увагу жерти? Я роблю це, щоб не соромно було завтра померти. Я у чомусь хуйовий, про те, що ти, блядь, знаєш. Де знайти повагу інших, бо себе не поважаєш. Як вони були там, я був хуй знає де. Весь час ховаюсь від сорому, та він усюди знайде. Кожен день це можливість, що сильніше загнатись. Сам собі напхав, і немає сил сперечатися. Агресія і сміх, моя зброя проти віччя. Зриваєш ярлики.
Com podeu imaginar, som a Ucraïna, on la guerra està tenint un impacte desproporcionat en les persones de més edat. Sense aigua, llum, gas o calefacció, la gent gran és la que corre més risc de no poder accedir a l'allotjament en el desplaçament. Ho diu Amnistia Internacional en aquest darrer informe que acaba de fer públic. Els ancians són sovint els més afectats en les zones de conflicte. Viuen en cases malmenades, desprotegides i en condicions perilloses. Moltes d'aquestes persones no han pogut fugir i les que ho han fet no poden pagar-se un lloguer, estant-se doncs en institucions estatals desbordades, sense prou personal i mitjans per proporcionar el nivell de cura i atencions bàsiques i necessàries. Domènec Subirà és periodista, company d'aquesta casa, i acaba de tornar d'Ucraïna fa pocs dies. Domènec, bona nit i benvingut.
Hola, bona nit, Xavier, gràcies.
Les persones d'edat són les majoritàriament assassinades i ferides. Ho vas poder constatar personalment?
Sí, sí, ho vaig... A veure, clar, és difícil que de la nostra observació en puguin sortir, diguéssim, dades estadístiques, perquè per això doncs hauríem de tenir una mostra de població molt més gran, no? Però sí que trobaves molta gent gran afectada d'una manera o altra. Clar, aquí estem parlant dels més afectats directament, no? Perquè doncs s'han quedat amb... segueixen vivint en cases que han estat doncs bombardejades, o perquè no han pogut fugir. Però clar, també has de tenir en compte doncs molta gent que té els fills al front. Gent gran també que recordaven encara la guerra del 2014 o recordaven les penúries que segons ells van passar sota la Unió Soviètica, o algun encara, en aquest cas no em vaig trobar cap, però probablement en podríem trobar algun que encara recordés doncs una mica les conseqüències de la Segona Guerra Mundial, no? Per tant, jo crec que per tota aquesta gent la guerra té tota una altra dimensió, no? Només que sigui a nivell personal per com els ha afectat ells el seu passat i ara doncs que els seus fills siguin al front, no? Després hi ha tot el que deies tu.
Devastador en civils a totes les edats, especialment la gent gran i amb discapacitats. Com has viscut personalment aquesta realitat?
Doncs mira, jo recordo, per exemple, entrar a la ciutat de Kherson, val, al sud, que nosaltres hi vam arribar-hi quan feia 4 dies que l'exèrcit rus s'havia retirat per l'avanç de les forces ucraïneses, no? I molta de la gent que vam trobar al carrer doncs era gent gran. Recordo doncs un senyor gran que sortia de casa seva. Pensa que havien estat 8 mesos sota ocupació, eh? 8 mesos sota ocupació de les tropes russes, que ara s'ha de mirar de reconstruir el relat del que ha passat allà durant aquests 8 mesos d'ocupació, no? Però aleshores ens vam trobar doncs un senyor que sortia de casa seva amb una bicicleta i que venia cap a nosaltres. Ell no sabia parlar res d'anglès, nosaltres no parlàvem res d'ucraïnès, en aquell moment no teníem al nostre costat a la traductora, però l'home es feia entendre que estava content, que estava molt, molt content de que haguéssim arribat i de que s'estés recuperant de mica en mica aquella normalitat. Clar, i per senyals, a ell i a un altre amb el que vam parlar després ens van donar a entendre que durant aquells 8 mesos ells havien estat allà, tancats a casa seva, sentint els bombardejos i imaginant, suposo, això ho dedueixo perquè després sí que vam parlar amb molta altra gent, doncs imaginant que qualsevol d'aquells míssils doncs podia caure a prop o podia caure a casa seva o podia caure a la casa d'algun veí que coneixien, no? Tota manera, aquesta és la meva percepció, però sí que avui som afortunats, Xavier, en aquest programa, perquè Amnistia Internacional ha tret un informe molt detallat i molt extens sobre com està afectant aquesta guerra la gent gran, que com tu deies, al final sempre la gent gran, els nens i els i els discapacitats, els més vulnerables. Després segurament seguirien les dones, doncs per aquest ordre, no? Segurament són els més afectats. I d'aquest informe n'hem pogut parlar amb la Iolanda Cuevas, que és la portaveu d'Amnistia Internacional per Ucraïna, això ho ha fet la meva companya, la Rosa Pujol, i ella, doncs, descrivia així la situació, una mica el titular del que seria aquest informe.
Estas personas se han quedado atrás. Había testimonios, por ejemplo, de personas que es que ni siquiera casi se enteraron de que estaban produciéndose evacuaciones, y cuando incluso se producen esas evacuaciones, pues claro, decían, es que no podemos caminar tantísimo, yo no puedo llevar a mi marido o a mí caminando durante tantísimo tiempo hasta llegar al punto de donde salen los autobuses, ¿no?, o los trenes o lo que sea.
Clar, una situació de caos, diguéssim, no? Doncs primera, gent que no volen marxar perquè no volen deixar l'únic que tenen, no? La casa, tots els seus records, el lloc on tenen les seves arrels, o que voldrien marxar però no poden. Al millor estan sols, no tenen fills, no tenen familiars a prop, no poden marxar, com deia aquest cas, que és un cas que l'he llegit també en aquest informe, doncs que s'havien de desplaçar 40 minuts caminant, arrossegant el seu home amb una cadira de rodes fins al centre de la ciutat, que és d'on sortien els autobusos per evacuar la gent. Doncs no ho podia fer, es va haver de quedar allà. A banda que no se'n va assabentar. Esclar, imagina't, avui dia que tantes coses van, no, doncs per internet i tot això, doncs que la gent gran ja moltes vegades té dificultat d'accés a aquestes fonts d'informació, doncs si estan convocant una evacuació a través de xats, a través del canal de Telegram, que a Ucraïna el fan servir molt més que el Twitter nosaltres aquí, doncs clar, molta gent aquesta informació no els arribava.
I la pensió la cobren la gent?
La pensió la cobren. Jo ho vaig preguntar, perquè a més tu m'ho vas comentar i vas pensar, doncs deixa-m'ho preguntar per assegurar-ho, i em van dir que sí, que la cobren. El que passa és que la pensió, ja abans de la guerra, era minsa i no arribava moltes vegades. I això, traslladat a unes condicions de guerra, on tots els preus doncs han pujat, doncs és clarament insuficient. I més, si s'evacuen, si algunes d'aquestes persones doncs se'n van, si aconsegueixen marxar, i aleshores s'han d'instal·lar en un altre lloc, no poden pagar un lloguer. No poden pagar un lloguer. Llavors, moltes vegades acaben doncs en residències o en refugis, si els acullen bonament, però, és clar, també passa que en situació de guerra aquestes residències, aquests refugis van curts de personal, hi ha talls de llum, si hi ha gent discapacitada o gent amb malalties que necessiten assistència d'aparells elèctrics, doncs pateixen talls de llum, o directament, com et deia, doncs no poden pagar un lloguer, no? D'això també en parlava la Iolanda Cuevas, no? Perquè una cosa és els que sí que tenen doncs pensions i que marxen però no es poden pagar un lloguer, però l'altre és els que inclús tenim pensions tampoc poden arreglar potser la casa que els hi ha destrossat una bomba, no? La Iolanda parlava d'aquests, els que es queden a cases en situacions una mica perilloses.
Han decidido o no han podido salir de sus casas y entonces se han quedado en viviendas donde, bueno, pues a lo mejor había caído alguna, se había producido alguna explosión y por lo tanto están afectadas, con lo cual son viviendas en peligro también, donde corren riesgo, o bien donde se han quedado pues sin techo, sin ventanas, y ahora mismo, por ejemplo, ya en invierno, pues ya esa vivienda no les protege ni siquiera sobre las condiciones climáticas, ¿no?
Clar, el fred és una altra de les coses que quan estàs allà, ara sobretot vam estar-hi dues setmanes, la primera setmana no ho vam notar tant, però la segona ja sí, que el fred es notava molt. I per exemple aquí mateix a Kherson, on et comento, doncs vam veure molta gent que estaven amuntegats pràcticament al voltant d'una caravana que donava menjar calent, o sigui, menjant doncs de caritat, no? Perquè en aquest cas, encara que tinguessin la pensió, no?, que dèiem, moltes botigues estaven tancades, subministraments n'arribaven molt pocs, menjar no n'arribava per tothom. De totes maneres, ja et dic que Kherson s'estava com recuperant i aquells dies que vam estar allà just van inaugurar, bueno, van reprendre la circulació de trens, que era una cosa positiva.
I des d'aquí com creus que ho estem vivint? T'has indignat, potser?
Home, des d'aquí el que et sorprèn és que tota una Unió Europea i totes unes Nacions Unides no hagin pogut parar això, no? No s'hagi pogut evitar, no s'hagi pogut frenar, no?, aquesta guerra a Europa, no?, al cor d'Europa, no? I indignar-me, No, perquè penso que i comparteixo, vaja, aquesta opinió amb molts altres companys, doncs que aquí s'ha reaccionat i molta gent doncs ha ajudat molt. I aquí a Catalunya recordo haver entrevistat un munt de refugiats que van venir aquí acollits per famílies catalanes, no? Si de cas sí que et fa pensar aquesta guerra, doncs em sap greu per si algú això doncs, troba que no toca dir ara això, però sí que et fa pensar que ens hem fixat molt ara en aquesta guerra perquè la tenim molt a prop, però en canvi ens oblidem d'altres guerres que fa temps que estan en marxa, la guerra del Iemen mateix, una guerra atroç, per mi horrorosa, i gairebé no n'hem parlat perquè ens queda molt lluny, perquè també doncs, és una guerra... on un dels protagonistes d'Aràbia Saudita doncs no li interessa que se'n parli, és un aliat de moltes potències occidentals, no? Llavors, però en aquest cas doncs Ucraïna jo penso que sí que n'hem parlat prou, però sí que penso que no ens ha de passar allò que ens passa moltes vegades, com que ja n'hem anat parlant i això ja sembla una cosa crònica, ens n'oblidem, no, segueix estant allà.
Ens ho diu Domènec Subirà, que ha fet a corresponsal a Israel i a Colòmbia, i doncs que José Antonio Muñoz ha descobert aquesta informació, i tot un plaer de recuperar aquesta conversa amb tu després que comencéssim tots junts aquí al suplement.
Exacte,
eh?
Tot un plaer per mi, Xavier, perquè sí, vaig començar. O sigui, estic aquí, però no oblido mai que de les primeres coses que vaig fer aquí va ser treballar amb tu al suplement.
Sí.
Fa molts anys.
Sí, sí.
Que ho petàvem, també en aquella època.
Tant,
ho petàvem,
tant, tant.
No es deia així en aquella època, però no, ho petàvem.
Deia Mullallo.
Volta'l.
Domènec Subirà, moltes gràcies.
A vosaltres.